les dones russes. Val, això va ser el 8 de març del 1917. D'això han passat, que hem fet els càlculs, 107 anys en total. Han passat 107 buits de març reivindicant aquests drets i commemorant a les dones. Per tant, ve de llarg, que té molta trajectòria, més de 100 anys, i encara la lluita que ens queda per fer. Llavors, més coses que cal comentar. Segurament en un dia com el d'avui també us sentireu a dir: i per què les dones tenen un dia i els homes no? Una pregunta típica tòpica d'alguns homes,
bueno,
no?
Quan hi hagi igualtat, tant de bo no haguessin de...
Exacte, però malauradament és una pregunta que encara hi ha certes persones que es fan. Doncs jo us ho explico en 10 segons de rellotge. El sentit de la diada d'avui respon a la lluita de les treballadores per tal d'obtenir millores laborals i socials, això ho hem dit. I al llarg del segle XX, el Dia de la Dona es va començar a commemorar per reivindicar principalment, això també ho haureu sentit a dir, el dret al vot femení. Uh-huh. Llavors, per si tenim algun senyor que ens escolta i encara no ho ha entès, doncs que recuperi aquest tall, o si vol li torno a repetir, i desitjo de tot cor que ara sí que ho hagi entès, perquè al final, vull dir, crec que és molt senzill d'entendre. Hem hagut de lluitar molt per estar en igualtat, encara no hem aconseguit aquesta igualtat. Home, doncs per què celebrem un dia com aquest? Doncs perquè fa falta, perquè fa falta. Després, per anar acabant, segurament alguna vegada també us heu preguntat, de fet és una cosa que hem parlat amb en Joan a la redacció, per què el color lila, no? És aquest color que representa les dones, perquè lila i no el color rosa, per exemple, que sempre s'ha relacionat molt la dona amb el rosa. Doncs l'origen recau en una dona, ella és Emmeline Pettigrew, una activista anglesa que va lluitar i lluitar per reivindicar els drets de les dones i que al seu moment, quan li van preguntar per què el lila com a color de la seva lluita, va sentenciar dient: el lila simbolitza la sang real que corre per les venes de cada lluitadora pel dret a vot, el lila simbolitza la consciència de la llibertat i la dignitat. Per tant, avui ja sabeu per què és aquest el color, no?, que representa a tot aquest col·lectiu de dones que surten al carrer per reivindicar les seves condicions, drets i llibertats. M'he quedat a gust, eh?
Sí, m'agrada. Està molt bé.
Sí, i evidentment de curiositats n'hi han moltíssimes més. Uh-huh. Trobo que és necessari també parar-nos a pensar, reflexionar, estirar una mica el xiclet i dir per què estem aquí, no?, què estem fent, perquè em dóna la sensació que sí que és veritat que hi ha moltes dones que se sumen a aquesta lluita però que no saben ben bé el per què estan allà. Mm. Saben el titular, no? Perquè no hi ha igualtat. Home, anem a saber una miqueta més de tot plegat, que crec que és part de la nostra història i és important. Llavors, no vull acabar sense abans posar sobre la taula un parell de dades, més que res, per si us trobeu algun home que encara en ple segle XXI no entén el per què existeix un dia com aquest. La Júlia ens ho avançava a l'informatiu, però crec que és important remarcar-ho. Durant el 2023, un total de 14 dones van ser assassinades a Catalunya, 13 en l'àmbit de parella o exparella i una en l'àmbit familiar. I us ho diré encara millor. Ruth, Eli, Sandra, Arantxa, Lida, Franci, Kirsti, Carla, Helena, Anna, Rosa, Maria, Laura, Irene i Beatriz. Aquests són els noms d'aquestes 14 dones a qui l'any passat un home va decidir robar-los la vida. Crec que ara s'entén perquè fa falta sortir al carrer.
I només una va denunciar el seu feminicida. Vull dir, això també...
Crec que no fa falta dir res més. Només em queda per dir un dia com el d'avui. Visca les dones, visca totes les dones, sense excepcions. I us ho dic de veritat, tant de bo no haguéssim de celebrar un dia com el d'avui, però fins que no entenguin que calladetes no estem més guapes, no pararem. I jo estic molt orgullosa de totes les dones que evidentment no hem conegut i que han lluitat pels nostres drets, perquè avui almenys hem avançat una mica i estem aquí, sóc una dona jo qui puc reivindicar això en un mitjà de comunicació. Per tant, visca les dones i esperem que seguim avançant. És que no puc dir res més, sincerament.
I ben, anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així. Clar, avui no, jo crec que no tindria sentit acabar la cara bé sense una dona, us imagineu?
Absolutament.
No? I jo crec que no hi ha res millor que acabar-la amb Beyoncé i aquest tema que estem escoltant de fons. Això és Run the Wall, una de les cançons... Ui, que m'ofego una miqueta. Una de les cançons més exitoses de l'artista estatunidenca i que, cal dir, s'ha convertit en un verdader himne feminista que, si escolteu bé la lletra, convida totes les dones del món a empoderar-se, a alçar la veu i a creure'ns que qui mou el món també hem sigut nosaltres, que som nosaltres i serem nosaltres, que moltes vegades això doncs ha quedat una miqueta amagat. Així que avui em despedeixo també per partida doble de la cara B així, amb una de les artistes que més ha fet per les dones a la indústria musical, i sobretot deixeu-me dir amb una abraçada a totes les dones que formen part de la meva vida, que les estimo molt. Look into your heart.
nosaltres hem decidit que no, que avui marxaves amb aquesta, que és la teva sintonia.
És que no, bueno,
és que
ha estat
no,
un plaer treballar amb tu, que m'emporto un amigo i que has estat un dels grans descobriments de Ràdio Estel, a la ràdio, bueno, i a la feina, al final és on passes més hores, i crec que estiguem bé, no?, i poder crear, doncs, aquestes amistats que seran per sempre. Crec que tu i jo tenim moltes coses en comú i ho hem descobert aquest últim any, i que espero que conservem aquesta amistat fora, que ets molt gran, ets una gran dona, treballadora, sempre m'has donat el suport que he necessitat, i que aquesta nova etapa t'anirà superbé, que demostris el que vals, perquè vals moltíssim, i que me n'alegro moltíssim d'on has arribat, el que ha explicat en Joan, que presentar un programa de 6 hores no és gens fàcil. Les seccions te les has fet teves, on són les dones, amb històries increïbles, la cara bé, hem après moltíssimes coses, també lifestyle i un llarg etcètera, amb els guions que has fet, l'organització amb el teu equip, i al final, doncs, que la caravana també és un programa teu, i això, que me n'alegro molt d'haver treballat amb tu, que ets una gran companya i una gran persona, i que has estat, això, un dels grans descobriments, i que gràcies per tot.
Núria, por dentro está llena de puertas. Ja està. No em dic això.
Aquesta música sempre serà teva. Gràcies,
Núria.
Ràdio Estel.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
10 minuts que passen de les 9 del matí. Avui, 8 de març, es commemora, com dèiem, el Dia Mundial de la Dona Treballadora, una jornada per denunciar les desigualtats que pateix el 50% de la població mundial. Aquesta tarda, a partir de 6:15, s'ha convocat la manifestació al centre de Barcelona per reclamar canvis i solucions a problemes com la bretxa salarial o com la violència masclista. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya la caravana l'Anna Rodet Iraola, i ja venia sent hora que poséssim també en rellevància el segon cognom, membre de l'Assemblea 8M. Anna Rodet Iraola, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Fa tot just una setmana, una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, Anna, deia que els joves pensen que el feminisme ha anat massa lluny i que són ells els que estan patint una discriminació. Amb quin argument els faria veure que les dones avui en dia encara segueixen sent discriminades en molts àmbits?
Jo crec que és molt important, de cara als joves, als homes joves, convèncer-los que el que nosaltres demanem és una transformació social que és bona per a les dones i per als homes. Nosaltres creiem que distribuir de forma igualitària totes les tasques de cura és un avanç per tothom. I jo els diria simplement que mirin al seu voltant i a casa seva qui s'encarrega de tota aquesta feina invisible relacionada amb la cura de la vida. I després que surtin al carrer i que mirin, aviam si les dones, quan van pel carrer, tenen la mateixa seguretat que ells. Jo crec que sempre que es toquen privilegis, hi ha un sector de persones que reacciona a la contra. Però si pensen una miqueta, s'adonen que tenen privilegis. I jo crec que els hem de convèncer que deixar aquests privilegis i canviar un món millor serà millor per a ells, també.
Precisament parlàvem de desigualtats, parlàvem de violència masclista. El feminisme, per fi, ha aconseguit posar aquest debat sobre la taula?
Sí, jo crec que sí, que finalment hem posat aquestes qüestions, sobretot crec que després de la pandèmia va quedar evident que tota la reproducció continua a càrrec de les dones i que és un tema molt, molt, molt profund que afecta a tots els àmbits i sobretot a l'àmbit laboral, perquè la incorporació de la dona al mercat de treball compta amb aquesta càrrega addicional. Llavors, penso que sí, que s'ha posat a sobre la taula. I fixa't, per exemple, que a Euskal Herria, el 30 de novembre, va haver-hi una vaga general feminista de tots els sectors de la població reivindicant que la qüestió de les cures passi a ser un tema nacional, que s'ha de resoldre des de tots els àmbits. No és un tema de les dones, és un tema de tothom. Hem de decidir com organitzem les cures per fer un món vivible per tothom.
Precisament, Anna, quins són els àmbits on queda més camí per recórrer?
Jo crec que el tema de la violència és un dels temes més importants perquè té moltes repercussions. O sigui, és evident, això no hi ha ningú que ho pugui negar, tot i que el negacionisme està molt de moda, no hi ha ningú que pugui negar que les dones no podem anar tranquil·les ni pel carrer, que en l'àmbit laboral també hi ha un assetjament sexual i laboral molt més gran que el dels homes, que als instituts hi ha agressió, que a les universitats hi ha assetjament, que ja no et dic al ciberespai. Vull dir, jo crec que ens hem d'adonar que això succeeix, perquè és evident, i de les conseqüències negatives que té. Per tant, la qüestió, o sigui, estem parlant encara de feminicidi. 13 dones han estat assassinades. Vull dir que és un tema d'una gravetat important. I després això que et deia de la qüestió de qui carrega amb tota la reproducció de la vida, no?
En tot aquest sentit, Anna, tant els mitjans de comunicació, que jo crec que hem d'entomar el mea culpa, com la política, com la societat, hi ha massa purple washing a dia d'avui?
A veure, jo crec que els mitjans de comunicació hem de ser conscients que tenim un efecte de contagi molt gran i que ara podem estar durant no sé quant de temps recordant això de l'enquesta que m'acabes de dir, quan és una enquesta que caldria veure quina mostra té i com de significativa és. No? Jo crec que sí que és veritat que quan un moviment social posa en qüestió elements fonamentals del sistema social, doncs clar, les institucions d'alguna manera intenten suavitzar-ho. i llavors doncs és possible que hi hagi aquesta manera de suavitzar les coses i només fer el que convé sense canviar el sistema.
Mm. Em parlaves dels mitjans de comunicació, jo també et parlava d'un ús partidista per part dels partits polítics. En aquest sentit, polítiques com l'entrega gratuïta de productes d'higiene menstrual són mesures positives?
A veure, jo crec que no són mesures negatives, però estan dintre del que et deia. Jo crec que les institucions sempre recullen de la pressió social aquelles coses que li resulten menys lesives per als fonaments del sistema. Llavors, clar, és molt més fàcil posar tot aquest tipus de productes a l'abast de les persones, que no em sembla malament, que controlar els preus als supermercats. Vull dir que a mi no em semblen malament, però hem de tenir en compte que són petites reformes que no toquen els problemes fonamentals, no? I és que en aquests moments molta gent no arriba a fi de mes, que en aquests moments molta gent està treballant de forma molt precària, sobretot les dones, i que ocupem els llocs pitjor pagats i amb pitjors condicions laborals. I que això és una qüestió estructural, perquè, per exemple, la llei d'estrangeria no és una anècdota, sinó és una llei que està posada precisament perquè hi hagi tot un exèrcit de dones que arriben al nostre país i que treballen de forma il·legal i amb uns sous i amb unes condicions de vida molt per sota de les condicions dignes. I això és una qüestió estructural. Clar, és molt més difícil que la institució clami contra la llei d'estrangeria que doni unes quantes, uns quants productes de franc.
Abans et preguntava, Anna, també per la violència masclista que va des de casos de maltractament fins a violacions. Com veieu des del moviment feminista casos com la sentència contra el futbolista Dani Alves per agredir sexualment una noia en una discoteca?
Aviam, nosaltres creiem que la violència masclista davant, quan arriba als tribunals, quan arriba a la justícia, realment està molt maltractada. O sigui, totes les advocades que treballen en aquest àmbit diuen el mateix. Portant davant una denúncia per assetjament sexual, per agressió sexual, és dificilíssim, perquè tot el sistema està d'acord a posar-ho complicat a les dones. Aquest cas ha estat un cas molt mediàtic. Nosaltres, d'alguna manera, agraïm a la persona denunciant que fos valenta per tirar-ho endavant. Agraïm també als mitjans de comunicació que se n'han fet eco correctament i creiem que sí que és veritat, que per una vegada el consentiment ha estat en el centre del cas i hi ha hagut un tractament des del començament, o sigui, li han cregut. Que és increïble que a les dones, quan denuncien aquest tipus d'agressions, aquest tipus de violència, a vegades els hi posen en dubte. Vull dir que, fixa't que ja és la primera negació, és el negacionisme pur. Tu denuncies un delicte i el primer que fan és posar-te en dubte que allò fos un delicte. Llavors, creiem que, bueno, que ha estat un cas desgraciat perquè ha succeït, però com a mínim que ha anat fins al final i ha arribat a una condemna. Nosaltres, de tota manera, dintre del feminisme hi ha moltes veus que reclamen un altre tipus de justícia i un altre tipus de reparació, perquè la justícia patriarcal no repara el mal que li han fet a aquesta dona.
Abans donaven una notícia, Anna, que m'esperverava. Dit clar i català, tal com sona, m'emprenyava molt. De mitjana, 11 dones al dia durant el 2023, 11 dones al dia, durant tot el 2023, han patit agressions. Sovint escoltem que l'augment de denúncies ve donat perquè més víctimes s'atreveixen a denunciar. S'ha trencat per fi el tabú a l'hora de portar aquests casos de violència sexual a la policia o a la justícia?
No. Jo crec que ha millorat, és veritat que cada vegada hi ha més dones que són valentes i que ho porten endavant, però també és veritat que el sistema, des de la denúncia a comissaria fins portar-ho al tribunal, posa moltes pegues per tirar endavant. Hi ha moltes pors, hi ha moltes inseguretats, i s'ha trencat el tabú perquè va millorant, però jo crec que el sistema jurídic, bueno, i ho sabem per d'altres coses, vull dir que és que no és només en relació a les dones. El sistema judicial està, és un fonament per aguantar les coses tal com són, tal com estan, i per tant no ajuda. Jo, de tota manera, en aquesta qüestió de la violència masclista, crec que és molt important que els homes reivindiqueu d'alguna manera que no tots els homes cometen violència masclista i que, per tant, tots els homes heu de fer front als que les cometen, perquè també estan d'alguna manera creant un món que no ens convé ni a nosaltres ni als homes que no cometen ni pensen cometre violència masclista. Llavors, jo crec que aquí també falta una implicació important dels homes contra aquesta barbaritat.
I, evidentment, com dius, Anna, també ha de ser la nostra lluita. Anna Rodet Iraola, membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea avui demà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i un dia com avui. Que vagi molt bé.
Escolta una cosa.
Digue'm.
Et volia dir que la manifestació d'avui està convocada a les 6 de la tarda a Jardinets de Gràcia. És que fa un moment he sentit una altra hora.
A les 6, eh?
6 de la tarda a Jardinets de Gràcia. Baixarà per tot el Passeig de Gràcia i tombarà a la Ronda de Sant Pere per arribar cap a les 8 a l'Arc de Triomf.
Doncs ja ho sabeu, convocats a les 6 de la tarda a Jardinets de Gràcia per aquesta manifestació que esperem que un any més sigui massiva. Anna Rodet Iraola, gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
I d'altra banda, avui volíem parlar també d'una altra cosa en plena política, canviem totalment de qüestió, perquè la llei d'amnistia superava ahir, com sabeu, el tràmit a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats després de l'acord tancat dimecres a la nit entre PSOE, Junts i Esquerra. Junts defensa que la llei d'amnistia ara sí que blinda absolutament tots els encausats per al procés independentista fins al 2023, a diferència del redactat del 30 de gener, que el partit calculava que deixava fora entre 150 i 200 persones. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Josep Maria Cervera, portaveu de Junts a la Comissió de Justícia. Senyor Cervera, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Senyor Cervera, com valoren des de Junts aquest acord al que s'ha arribat amb el PSOE?
Bé, la valoració, ja ho sabeu, que és positiva. Nosaltres en aquests moments estem convençuts que tenim la millor llei d'amnistia possible. I això era el que reclamàvem. Nosaltres sabeu que vam fer l'esforç, perquè va ser un esforç, votar que no el dia 30 de gener, però ho fèiem perquè consideràvem que aquesta llei es podia millorar i es podia reforçar. I ahir vam donar el nostre sí, perquè ens sembla, això que us deia, que en aquests moments tenim la millor llei d'amnistia possible.
Han estat unes negociacions dures?
Bé, les negociacions, jo no sé si s'han de titllar de dures o no dures. El que és evident és que són unes negociacions que han valgut la pena, perquè nosaltres érem els únics que dèiem que calia millorar-la, que aquesta llei es podia retocar, i el que ha acabat passant és que allò que nosaltres preteníem s'ha produït. Al final, nosaltres sempre hem mantingut silenci durant tota la negociació, hem intentat ser molt escrupolosos i sempre diem que parlarem quan hi hagi resultats. En aquests moments poder no cal parlar massa perquè els resultats són més que evidents.
Ho deia abans, clar i català, i entendrà que molta part de la ciutadania es pregunti ara mateix, i ara què?
Bé, doncs ara esperar el tràmit. Aquest serà un tràmit que sabeu que serà llarg, perquè ha de passar per al Senat i el Partit Popular ja ha fet tots els canvis possibles per demorar-ho tant com pugui, però el que és evident és que no s'hi estarà eternament, i això no, la setmana que ve nosaltres ho veurem en el ple del Congrés, se n'anirà al Senat, allà ho entretindran el que podran, però acabarà tornant en el Congrés, on es farà l'aprovació definitiva. I després l'aplicació. Que és veritat que en aquests moments, tal i com queda la llei, doncs jo crec que donen moltes més garanties de les que teníem abans.
Senyor Cervera, tenen alguna recança des de Junts per Catalunya que aquest redactat acabi arribant al Constitucional?
Mireu, el que han fet els canvis que s'han pogut produir és que ara aquesta amnistia el que fa és que parla de fets i no parla de delictes tipificats. I el que fa és que quan parla de fets amnistiats o de fets exclosos, ho fa en referència als estàndards internacionals i europeus, i no només referint-se al Codi Penal espanyol, un Codi Penal del segle XIX, que quan s'ha modificat només s'ha modificat per retallar drets. I això és el que ens acabi donant garanties, que si al final el que ha de passar és perquè aquesta amnistia sigui d'aplicació, això s'ha de resoldre en el marc europeu i en el marc internacional, doncs a nosaltres ens sembla que les nostres aportacions, que al final les hem acabat fent amb l'acord de tots, i això voldria també posar-ho en valor, que en aquesta negociació hi hem participat nosaltres, hi ha participat el Partit Socialista i hi ha participat Esquerra Republicana. Però el que és veritat és que aquest el marc europeu és un marc que Junts coneixem bé i on nosaltres ja hi hem tingut alguna victòria. I això és el que ens fa dir que aquest text ens dona més garanties que el que se'ns proposava el dia 30 de gener.
L'entesa amb el PSOE, senyor Cervera, es tradueix també en una entesa pels pressupostos espanyols?
En cap cas, jo sempre, i tots, jo crec que la gent de Junts el que fem és remetre'ns a l'acord que es va signar en el seu moment, on es deia que aquí el que es anava, com diu la nostra portaveu, és peça a peça, i que si s'avança amb un tema, doncs després es permet obrir-ne un altre i encarar-lo. Però res més allunyat. El nostre no és un acord per tota la legislatura, només era un acord d'investidura. Ara hem arribat a fer efectiva la millor llei d'amnistia possible, i a partir d'aquí doncs continuarem avançant. Mm-hmm.
Deixi'm fer-li dues darreres preguntes. Abans li preguntava i ara què, i vostè em responia tot el tràmit que ha de seguir políticament a aquesta llei per l'aprovació. Ara canvio a l'ara pel després. I després què? L'amnistia soluciona el conflicte polític?
El que ens ha de permetre l'aplicació d'aquesta llei d'amnistia és de deixar de dedicar tantes energies a defensar-nos i poder-los de dedicar a continuar avançant, amb el nostre objectiu polític, que és el d'esdevenir un estat propi per poder fer les millors polítiques per tots els ciutadans de Catalunya. I és evident que si ens traiem de sobre aquesta pressió, aquesta repressió, doncs part d'aquestes energies també es poden dedicar a les polítiques del dia a dia, a les polítiques sectorials, però sempre tinguent molt clar que només podrem fer les millors polítiques en tots els àmbits per la gent del nostre país amb un estat a favor i no amb un estat a la contra, com es demostra dia rere dia, només mirant l'incompliment que hi ha d'uns pressupostos que ja són injustos de sortida per la ciutadania del nostre país.
Per últim, senyor Cervera, ja que li agraeixo ja de mamà que ens atengui un dia com avui, que sé que va mal temps just, però sí que li vull preguntar per això, perquè ahir, com sap, Jordi Turull, en declaracions a un programa de RAC1, assegurava que gràcies a aquesta llei d'amnistia l'expresident Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya cap al juliol. Vostè en té constància d'això?
Miri, els tempos són els que són. Al final, qui ha de decidir quan tornarà o no tornarà és el mateix president Puigdemont. Jo no parlaré mai en boca seva. Sabeu que el president Puigdemont, cada cop que ha de comunicar alguna cosa, ho fa.
Fem una cosa, li canvio la pregunta. Com que vostè controla de tempos jurídics, per això és portaveu de Junts a la Comissió de Justícia, si Carles Puigdemont volgués tornar al juliol, amb la previsió d'aquesta llei, podria tornar-hi?
Si estem parlant del moment en què s'aplicarà la llei, doncs és evident que els tempos poden anar per aquí. Jo em remeto al que deia ahir el nostre secretari general. Ell, si ho va dir ell, doncs no seré jo qui el desautoritzi.
Josep Maria Cervera, portaveu de Junts a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Feminista tu. I jo. I nosaltres. I vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte. Mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
A lo tuyo?
Sí.
I és que avui, com cada divendres, la girocleta de l'Olma surt al carrer a parlar de la premsa rosa. Giro, què preguntaràs avui?
Suposo que em permets. Perdoneu, és que crec... És la meva lluita personal, que això sigui la sintonia de la girocleta rosa. Em sap molt de greu que les notícies són papallones i vinga, som-hi. Ara l'hauríem de traduir al català i ja ho tindríem tot, no?
Jo estic a favor.
Sí, no?
Tot el que són sintonies friquis,
ara.
Estic a favor.
És força friqui. Sí. A veure, sí, avui com cada divendres, premsa rosa, Júlia Elias, que estarà comandant aquesta secció, com gairebé cada divendres, hi ha molts temes sobre la taula, entre altres, tema Aitana.
Què li passa?
Què no li passa? Què no li fem que li passi a l'Aitana?
Què no li passa?
Què no li passa? Doncs que cada setmana, pobra Aitana, li posen un nòvio diferent.
Ai.
Vull dir, a cada secció de premsa rosa hem dit que sí... Biel Juste, l'empresari català amb qui teòricament hauria estat a Costa
Rica. Ara ja no? Ara ja no està amb aquest?
Ara ja no, ara ja no. També se li va atribuir una possible relació amb Shawn Mendes, que es va desmentir. Sí. També amb en Carlos Alcaraz, amb el tenista. Exacte. També amb el protagonista de La Sociedad de la Nieve, que tant costa pronunciar el seu nom, amb l'Enzo Bogrinčić.
Bogrinčić.
De qui fa?
Amb qui teòricament haurien passat una primera cita a la ciutat de l'amor, que és París.
Sí.
Cada setmana un nòvio, doncs escolteu, resulta que ara De fet, Ràdio Estel ho va treure en primícia.
Ep.
El periodista del Cor, Jaume Borja, va dir que... per Sant Valentí, 14 de febrer, que és un dia indicat, vull dir, no és un dia qualsevol. Tu, si passes Sant Valentí amb algú, no és per allò de dir, ai, mira, tenia un foradet aquest dia. No, si passes Sant Valentí amb algú, és perquè vols passar el Sant Valentí amb aquella persona, les coses com són. Doncs en Jaume Borja va avançar Ràdio Estel que, atenció, Aitana i la seva exparella, que també és cantant, Sebastián Yatra, havien sopat junts el dia de Sant Valentí en un restaurant de luxe a Madrid. Bum.
Però no estava cansat ja d'ella.
Bum. Sí, perquè va dir que durava un any.
Ara, clar, tota aquesta informació ens arriba després de l'entrevista de Sebastián Yatra, que també la comentàvem en aquesta secció, sí, on deia que ell li sabia molt de greu, però les parelles no li duraven més un any, que no sabia com fer-ho.
S'ha de ser friqui per dir això, eh?
Sí,
perdoneu,
entre altres coses, i que vam estar preguntant al carrer això, i una noia de 14 anys li va donar molt
una lliçó
a Sebastián Yatra. Doncs després d'això no resulta que diuen que doncs, l'única relació afectiva i emocional que té l'Aitana és amb el Sebastián Yatra. No sabem gaires més coses, però això és el que diuen. Llavors, avui porto sobre la taula si vosaltres creieu que les segones oportunitats funcionen.
Ai, m'agrada aquesta pregunta. No.
No?
Tinc claríssim que no.
Justifica la teva resposta, ara et dic jo.
Estem parlant de relacions amoroses només
sí,
o en general?
Cas, sí. En general, si vols, però en aquest cas ens aprofitem de la vinentesa d'Aitana i Sebastián Yatra, que és amorosa.
Jo, pel que fa a les relacions amoroses, penso que m'hauria de canviar l'opinió si passés una cosa tan concreta que t'ha fet separar d'aquella persona perquè no has tingut més remei. Si traiem aquesta excepció, per mi no funciona, perquè quan es trenca una cosa... hi ha un exemple que sempre diuen que és molt bo, i és quan es trenca un vas, tu el pots reconstruir tant. Sí. Pots posar-hi cola o cel, o no ho sé què hi posaràs, però el vas no és el mateix.
Ara.
Això és veritat.
Llavors, no estic d'acord. Ara bé, depèn de la circumstància, potser podria canviar una mica de parer, però en principi jo, relacions amoroses, segones oportunitats, nunca foren bones.
Que, per cert, parlàvem en aquest programa, el que passa que no me'n recordo del nom, us en recordeu que hi ha una tècnica japonesa que és la de reconstruir...
Kintugi, no? Kintugi.
Era un nom que era reconstruir-ho, però amb or, o amb què era? Perquè
quedava... amb pasta d'or.
Amb pasta d'or, que sí, que també és una altra manera de veure com les coses es trenquen. Que,
mira, de fet, això que has dit servirà per fer un llacet, perquè hi ha una cantautora, pianista,
Kintsugi,
molt coneguda, que es diu Laura Andrés, que va visitar la Fabricació Pròpia fa poc i que va estar a la caravana l'any passat, ens va presentar el seu nou àlbum, que es deia així, agafava aquest nom.
És veritat, doncs sí. Tu, Rafa, segones oportunitats.
Jo sí. O sigui, respecto les opinions de tothom i va amb el caràcter, però jo crec molt en les segones oportunitats perquè al final ningú és infal·lible en aquesta vida. Tothom es mereix una segona oportunitat perquè jo no he conegut ningú que no l'hagi hagut de demanar per algun motiu. Per tant, si les abolim, estem tots fotuts. Jo crec que la segona oportunitat és interessant. I el tema del vas, el got... que es trenca, jo crec, ja sé que a lo millor sona una mica fort, però que si l'amor és veritable, no és que es reconstrueix el got, és que es forma un got nou, diferent.
Que xulo això ha dit.
Un got nou.
Pensava que tiraries per Duralex.
No, el Duralex no funciona. S'ha de fer nou. Aquell que s'ha trencat ja, el deixes estar i fas un de nou.
També és una bona visió.
Clar, està bé, això. Mentre l'aigua no sigui la mateixa.
Sí, ara, per fer això, s'ha de tenir voluntat, ganes, amor de veritat, evidentment.
Jo el que penso és que sí que existeix, m'ho pregunto a mi mateixa, sempre i quan es pugui reparar el dolor causat abans. Que si no, no té sentit. Perquè una cosa, tornar-la a començar de nou amb un dolor que està molt present, ja pot ser diferent.
Ja, però s'ha de passar, eh? O sigui, el dolor no el pots erradicar.
No.
El dolor s'ha de passar.
Jo dic sempre i quan es pugui reparar.
Clar, sí.
El dolor hi serà, evidentment.
Sí.
Però hi ha dolors que costa molt de reparar o que són irreparables, alguns. Llavors, si el dolor es pot reparar, endavant. Si no... Ja està, també vull parlar d'una altra cosa,
M'agraden aquests moments tan profuns que de tant en tant...
Van sortint.
Tema Laura Escanes.
Oi.
Què ha passat?
Moltes.
Influencer catalana també, la veiem a tot arreu. Doncs resulta, la Laura Escanes va començar al principi de l'era d'influencer, va ser de les primeres que hi van haver, fa molts i molts anys que penja fotos i vídeos i la seva vida, etc. I des dels seus inicis, des de fa molts anys, ella va començar a treballar amb la seva millor amiga, Ari Bueno, es diu, que va acabar sent la seva representant, la seva mà dreta. Sempre bueno. Les podien veure juntes.
Bueno.
Bueno, exacte. Ho portaven tot juntes.
Bueno, per regruixut. Bueno.
Bueno, doncs després de molts anys, Laura Escanés i Ari Bueno...
ara ho... Uau.
Han trencat...
Ara ho he entès tot.
Jo t'he de dir que en Joan ha dit quatre buenos fins que...
No, bé, jo em pensava que t'estava corregint per dir bueno en comptes de bé, saps? Perquè el mestre Virgili ara mateix, si no està...
No, mestre Virgili li canviaria el cognom a l'Ari. Li diré Ari bé.
Ari bé.
Doncs l'Ari, bueno, han trencat el seu contracte. Ara, després de tants i tants anys sent millors amigues, no sabem si continuen sent millors amigues o no. El que sí que sabem és que no continuen sent representant i representada perquè han trencat el seu contracte. Llavors, aquí la pregunta és, creieu que és una bona idea tenir un negoci o un projecte amb el vostre millor amic o amiga?
No. Ni amb un familiar, ni amb un familiar.
Exacte, és que els diners... Perdoneu, però és que els diners porten mal rotllo.
Sí.
És millor...
No, els diners i les decisions...
Que si en un projecte trobes un millor amic, t'ho compro molt. Sí, però construir... No, igual amb la família tampoc, eh?
No, és que jo crec que és un dels errors que s'ha d'evitar a tota costa.
Absolutament.
Ai, jo penso una mica diferent. Penso que a vegades, sí que ens posaríem les mans al cap amb històries familiars que no te les esperaves i que t'han, parlant malament, fotut una punyalada pel darrere, que dius, uau, no la veia venir. Però, no sé, digueu-me innocent, però penso que si algú t'ha de fer una mala jugada, probablement no serà un familiar teu, no? Mm-hmm. Que pot ser, que pot arribar a ser. Jo penso que si ho fes amb ma mare,
que
dic, ma mare
que
no ho faria.
Si te la fa el doble de mal.
Això és veritat.
Això és veritat, sí.
Això és veritat.
I no la veus a venir. I...
No la pots esquivar-ho.
Sí. No, hi ha històries familiars, eh? Qui no coneix moltes. Algun conegut, algun amic o algun familiar que ha tingut problemes de...
A tota... Mira, m'atreviria a dir una cosa. Pràcticament, no, totes no, però un 50% de les famílies hi ha problemes de calés.
Sí.
Sí,
i amb això crec que ja ho diem tot. Així.
M'agradaria saber quantes empreses o negocis familiars que han obert, doncs, han hagut de tancar per...
O sigui, un negoci familiar que posa en marxa una família, un matrimoni, o... Sí, això és una cosa. Però si t'alies amb el cosí, saps? O amb el cunyat.
Amb el cunyat.
O amb el germà, inclús amb el germà, fatal. Ja és complicat.
Gent, sí, no hi ha la relació tant. Escolta'm, doncs això ho farem a quarts de dues.
Tot això i més a la Girocleta, a dos quarts de dues de la tarda. Gràcies, Giro.
Fins després.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, avui consells, per què?
Mira, avui agafo una mica el que ha dit la Olma i els dedicaré a Sebastián Yatra.
Ep.
Val? Perquè porto els consells definitius per posar en pràctica la responsabilitat emocional.
Bona aquesta.
Que ha demostrat que ell en té poca.
Tens tens feina. Si van per Yatra, tens feina.
Sí, per això, responsabilitat, emoció, ho posem en pac, no és fàcil, anem a treballar-ho. A veure, són consells importants, importantíssims, perquè per ser una persona amb una responsabilitat emocional alta... cal fer moltes coses. Però també us dic, si teniu aquesta responsabilitat, significa que sou persones de bé. A mi m'agrada molt aquest concepte, ser una persona de bé. Sou persones que val la pena tenir la vida. Sou persones amb empatia. Sou persones que dius, home, m'aniria a fer un cafè amb tu, senyoret. Uh-huh. Llavors, per això avui m'he proposat donar-vos algunes claus per aconseguir-ho. Abans de res, però, deixeu-me explicar que la responsabilitat emocional es coneix com la presa de consciència de com afecta als altres la nostra actitud, cuidar-los efectivament sense la necessitat de sentir-nos culpables. Val? Aquesta és la definició més simple, crec que s'entén bastant bé. Aquí entra molt el paper de l'empatia. Per tant, anem-ho a posar en pràctica. Som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per millorar la nostra responsabilitat emocional. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Per cert, que això m'ha anat com anell al dit, perquè aquesta cançó la canta Bebé, que és el nom artístic.
Sí, és preciosa.
I és una cançó també molt de dona.
Sí,
vull dir, mira, ho celebrem. Per tant, anem als consells. Consell número 1, sigueu persones empàtiques i respectuoses. En aquest sentit, tant l'empatia com el respecte són la base de la responsabilitat emocional. Per tant, aquí si hi hagués una fórmula seria empatia més respecte, i després anem a construir la resta. Per tant, sapiguent això, hem d'intentar actuar sempre tinguent en compte aquests dos factors. Si us feu així, sí que és veritat que aconseguireu entendre més el que pensen i senten els demés, i us estareu estalviant dificultats i conflictes innecessaris, que això, mira, malauradament apareixen molt durant el dia a dia. Per tant, sigueu persones empàtiques i respectuoses, perquè, com bé sabreu i haureu sentit a dir, una persona amb empatia i respecte ho té tot perquè li vagi bé i perquè els demés es sentin bé amb ella.
Bàsic.
I que una persona es senti bé amb tu, xapo.
Sí, sí, tant.
A tope.
A tope. Llavors, consell número 2, analitzeu les vostres emocions i expresseu-les. Ser responsable de les vostres pròpies emocions i, sobretot, saber gestionar-les és essencial per tenir una bona responsabilitat emocional. Per tant, sapiguent això, jo us diria, obriu-vos en canal, escolteu-vos i valoreu-vos per poder expressar al món el que sentiu al 100%. Al final, vull dir, cada persona és un món, tothom té els seus sentiments, per tant, anem-los a expressar. I què passa si algú diu que ets massa dramàtic o dramàtica? Doncs tindrà dos problemes, tu ets així. Per tant, i a més, si de pas us expresseu de manera assertiva, que jo ja us vaig donar consells al seu dia per aconseguir-ho, us convertireu, i us ho diré tal qual, com deia David Bisbal, en màquines de la responsabilitat emocional.
Com estan les màquines?
Com estan les màquines? Llavors, consell número 3, sigueu honestos i honestes. En aquest cas, ho sabreu, enganyar mai és una bona opció per cap tipus de relació, tot i que l'engany, tot i que la mentida sigui petita, d'aquestes piadoses, no és mai l'opció. Per tant, heu de tenir i de dir sempre sí a la honestedat i a la sinceritat per aconseguir enfortir vincles saludables. Jo us diré una cosa, una persona mentidera no arriba al lloc. A curt termini ho pot semblar, però no arriba al lloc. I ja sabeu que, com diuen, s'enxampa abans un mentider que un coix. Per tant, honestedat, sinceritat i, escolta'm, doncs a vegades la veritat fa mal, però...
Però és la veritat.
La vida és així.
Ara.
No tot són flors i violes i romaní.
I tant.
Llavors, consell número 4. Reflexioneu sobre les conseqüències dels vostres actes. Molt important. Cada acció porta amb ella diferents conseqüències, per això és molt, però que molt important analitzar les conseqüències que pugui tenir el que feu o el que dieu per no causar mal a la resta de persones. I, sobretot, recordeu que les decisions impulsives mai són una alternativa per actuar bé. No sigueu impulsius i impulsives i penseu sempre abans d'actuar. Això ja ens ho diuen des de petits. Has de comptar fins a 10.
És així.
Doncs jo m'ho aplico perquè a vegades costa, no?
Ha fet molt mal Twitter en aquest sentit.
Sí, sí. I llavors, l'últim consell, però no menys important, consell número 5, establiu límits sans. En aquest cas, el consell és molt i molt simple. Per tenir una bona responsabilitat emocional, cal tenir molt clar allò que tolerem i allò que ens importa. Una vegada tinguem clar això, serà moment d'expressar i respectar els límits de cada persona amb l'objectiu d'evitar conflictes i cultivar l'harmonia en els vincles que establim. És molt important també viure amb tranquil·litat, amb salut mental, amb pau mental i amb harmonia. A tot això, també és important que recordeu que els límits no només s'han d'aplicar a les relacions de parella, sinó que també són molt necessaris en la família, en els amics, en l'entorn laboral. Per tant, límits sans per aconseguir aquesta responsabilitat.
Sí, 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 sí. Efectivament.
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 Responsabilitat.
No, és que és tot molt sensat el que has dit. Jo no puc afegir res més.
És així.
No, no.
També t'he de dir que aquestes coses es maduren o es tenen. Hi ha molta gent que li és complicat portar aquestes coses endavant.
Sí.
Bueno, això, pues, són dèbils, tenim carències, és una llàstima, però bueno, passa res.
Anem a la fórmula?
Sí, avui la fórmula és empatia, més respecte, més atenció a les emocions, més honestedat, més reflexió, més límits sans, igual visca la responsabilitat emocional.
Gràcies, Núria.
Visca. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-6096.
Vinga, va, 8 minutets i ja arribem a les 10 del matí. Espai per parlar del món de les herències i nosaltres que ho fem amb tota una experta, com és María Elba Rojas, del Bufete Rojas Herències i Testamentos. María Elba, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joana, aquí estem otra vez.
Escolta'm, primera, feliç Dia Mundial de la Dona.
Ah, moltes gràcies.
I perquè veig que t'has posat la jaqueta d'un color així molt... que toca, eh?
Que toca, que toca, sí, sí. Hay que dar presencia.
Ara. Escolta'm, avui volíem parlar dels drets hereditaris dels vidus, de les vídues i, en definitiva, de les desparelles, perquè són diversos els casos que hem vist que el morir un dels membres de la parella no casada, els fills de les relacions anteriors, doncs, no saben ben bé de quina manera han d'actuar a l'hora d'assumir aquella herència, no? Què es pot fer a l'hora de tractar un cas com aquest?
Bueno, esto que has comentado, lamentablemente lo he visto varias veces, ¿eh? Es decir, se muere la pareja y suele morirse el primero, se queda ella y los hijos del primer matrimonio la echan a la calle. Pero así, a la brava, ¿eh? O sea, impresionante.
Es bestia, eso.
Es muy importante que todo el mundo sepa que se encuentra en esta situación, que la ley protege a estas parejas. La primera protección es que dice que tiene derecho a vivir como mínimo, o sea, no mínimo, tiene derecho a vivir un año en lo que ha sido la vivienda, digamos, familiar que tenía con la persona que ha fallecido, a ser mantenida un año y a quedarse con la propiedad del ajuar. El ajuar ya sabes que son los bienes muebles, la ropa y todo esto. Y además tiene derecho a ser mantenida con cargo a la herencia durante un año, es decir, que le pague la luz, el agua, el gas, la ropa, la comida. O sea, un año a ser mantenida con cargo a la herencia. Esto es lo mínimo de lo mínimo. O sea, que si alguien se encuentra en esta situación de quedarse sin pareja de la noche a la mañana, que sepa que nadie la puede echar de ahí como mínimo en un año. Porque la ley se lo da y se lo garantiza.
Vale. ¿Tienen algún derecho hereditario las personas que no se han casado mai?
Los mismos derechos hereditarios que los casados. Es muy importante. Desde el año 2009 se han igualado totalmente los derechos. A nivell hereditari, no de altres, eh?
Val. Però suposo que hauràs de demostrar que la parella
és la teva. Sí, la prueba és molt important, eh? Perquè si no lo acredites, no tens ningún derecho.
Val. Quina part de l'herència correspon a la vídua, al vidu, a Catalunya, si no hi ha testament?
Si no hay testamento, la ley le garantiza como mínimo el usufructo universal de todos los bienes de la herencia. Esto a efectos prácticos es, si en la herencia hay un piso en Barcelona y otro en la playa, pues tiene derecho a usar esas dos propiedades, a arrendarlas y quedarse con las rentas o cerrar la puerta y dejarlo a su libre disposición, es decir, no hacer nada con eso. Uh-huh. Y el tema de las cuentas bancarias es muy importante que la gente sepa que el usufructo de una cuenta bancaria no es que tenga derecho al dinero que hay en el banco, solamente a los intereses. Y ya sabes que últimamente los intereses son bajísimos. Uh-huh. Por tanto, a nivel de dinero, pues no recibiría prácticamente nada, ¿eh?
Perquè, Marielba, tenen dret a la legítima, aquestes persones?
No, ojo al dato, ¿eh? Los cónyuges ni las parejas tienen derecho a la legítima. La legítima solo es para los descendientes, hijos, nietos, bisnietos o ascendientes, padres, abuelos.
Uh-huh. Qui té millor o qui té més dret per heretar primer? El cònjuge, en aquest cas, o els fills?
No, aquí en Cataluña el primer lugar para heredar cuando no hay testamento lo ocupan los descendientes.
Per tant, els fills, entenc.
Los hijos, ¿eh? Los hijos, ¿vale? Y si no hay hijos, los nietos. En primer lugar, solo para el supuesto en que no hubiera descendientes, sí que el que ocupa el segundo lugar es el cónyuge o la pareja.
Uh-huh. Suposo que s'ha d'estar, és el que et preguntava abans, Marielba, que s'ha d'estar empadronat en una mateixa casa per acreditar d'alguna manera que vius en parella.
El empadronamiento es una prueba importante, no es la única ni sirve para todo, porque aquí en Cataluña se entiende que un par de personas que tienen una vida en común análoga a la matrimonial, se entiende que son parejas si conviven durante 2 años ininterrumpidos, si tienen un hijo en común o si han hecho una escritura pública de constitución de pareja estable. O sea, en estos 3 supuestos se entiende que hay pareja. Si yo tengo una escritura de pareja estable, la verdad, no tienes que acreditar ningún empadronamiento ni nada. Si tengo un hijo en común, pues tampoco te hará falta acreditar nada.
Claro.
Y si solo tengo una convivencia, ahí viene el tema de la prueba. Tengo que acreditarlo, pero no solamente tenemos el padrón. A veces las personas que ya no quieren pasar por el altar o por el registro civil para casarse ante el juez de paz o ante el alcalde, ya es un tipo de personas que no le gusta firmar ningún documento administrativo ni nada de nada. Por tanto, lo normal es que tampoco se hayan preocupado de hacer un cambio de empadronamiento.
Uh-huh.
Por tanto, no suele existir el empadronamiento. Si existe, es mejor. Pero si no existe, que es lo habitual, se puede acreditar de otra manera. Por ejemplo, cuentas bancarias en común, vale, cartas que llegan a ese domicilio, los suministros a nombre de quien están. O sea, es otra forma de acreditar que realmente existe una convivencia superior a 2 años.
Clar, perquè et preguntava per 2 pols, eh? És a dir, et preguntava tant per la gent que s'havia casat com per la gent que no ho havia fet. Però
sí,
aquí entra un tercer element, les parelles de fet. Les
sí,
parelles de fet ho tenen més a prop o més fàcil com les parelles casades?
Ui, les parelles casades no tienen que acreditar nada, simplemente certificado de matrimonio. Tú estás casado y cada cual vive en una casa diferente. Si nadie dice lo contrario, vas a heredar, ¿eh? Porque si alguien se opone, estábamos separados de hecho, entonces ya perderían los derechos hereditarios.
Vale.
Pero si nadie dice nada, ya hay una presunción de que los casados reúnen todos los requisitos.
¿Por tal, la pareja de fet també?
La pareja, de hecho, ya tiene que hacer acreditar, ¿eh?
Eso ya
ahí hay que acreditar. Vale. Ahí no hay ninguna presunción de nada, sí.
Vale. Tots sabem, Marielba, que quan mor un cònjuge, per exemple, el vidu, la vídua, té dret a cobrar la pensió de viudetat en aquest cas, però mira, ara que estàvem parlant de les parelles de fet també poden cobrar aquesta pensió de viudetat?
Lo tienen complicado si no cumplen 2 requisitos exactos que dice la ley.
Doncs
el primer requisito tiene que estar registrado en igual que la redundancia, en el registro de parejas estables. Si no
vale,
están registrados, olvídate. Y el segundo requisito que tiene que haber una convivencia mínima de 5 años. Es decir, tiene que estar registrado 5 años como mínimo para poder tener derecho a la pensión de viudedad. En cambio, los que están casados, te casas y el día siguiente te quedas, digamos, viudo, ya tienes derecho a la pensión de viudedad.
Uh-huh.
Las parejas no. Esto es muy importante porque se consulta bastante respecto a si una pareja que ha convivido 10 años y no se ha registrado no va a cobrar ninguna pensión de viudedad.
Vale.
Esta es la gran diferencia, básicamente, entre estar casados o únicament ser pareja estable.
Com es tracta, o com tracta la llei, en aquest cas, a les parelles del mateix sexe?
Afortunadamente, las trata igual que de diferente sexo, ¿eh? Da igual que una pareja de 2 chicos o 2 chicas constituye una pareja estable porque la ley no distingue a nivel hereditario.
Marielba, per últim, sí que et vull preguntar, perquè moltes vegades diem que les coses s'han de fer abans no passin les coses. Ara ens deies allò dels 5 anys, per exemple,
sí,
no? Perquè
sí,
si no, entrem en milers d'embolics. Hi ha molts embolics a causa de no haber fet les coses bé en aquests casos?
Muchísimos, muchísimo. Eso es una pena. La gente tiene que conocer esta información porque se pueden evitar muchísimos disgustos. Porque ya sabes, Joan, que aquí no va a quedar nadie en este mundo. Aquí no claro. Vamos a marchar todo, todos y lo que no sabemos es el día, pero aquí no se queda nadie. Por tanto, una cosa que va a pasar, oye, haz las cosas bien hechas. Si no quieres pasar por el altar o pasar por un registro civil, por lo menos regístrate en ese registro de parejas estables. Es muy importante.
Escolta, si necessiteu algun consell, si voleu fer...